Pedro Sánchez sorprenia a tothom en una entrevista aquesta passada nit a la Sexta, entrevista amb Antonio García Ferreras, on explicava que el govern espanyol té la intenció de derogar, de reformar el delicte de sedició. De fet, avui a les 10 del matí, d'aquí a 1 hora i 20 minuts aproximadament, tant el PSOE com Unides Podem presentaran, registraran ja la proposició de llei per fer aquest canvi. D'aquí a un quart d'hora estarem pendents d'escoltar en directe el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el que serà la primera valoració oficial, institucional, amb veu i persona del president de la Generalitat, més enllà del que hem pogut llegir al llarg d'aquesta nit i matinada a les xarxes socials i que us hem explicat en aquest informatiu, per situar-nos i per entendre a partir d'ara el debat que mantindrem en aquest programa a banda d'escoltar alguns protagonistes. Vull agrair-li molt, especialment, que ens acompanyi en Marc Molins, que és doctor en dret, advocat i expert també en dret penal. Marc Molins, bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí pràcticament amb caràcter urgent, que parlàvem amb el Marc Molins ahir a la nit quan vam conèixer la notícia. Pels qui us hi dediqueu... No, home, no. Pels qui us hi dediqueu, sorpresa a mitges o no?
No, no és una sorpresa en la mesura en què ja eren moltes les veus que s'havien manifestat amb rigor i amb criteri sobre l'excessiva punició que anava associada a aquesta figura delictiva. És a dir, hi havia una necessitat col·lectiva, més enllà de la circumstància puntual i del fet d'haver sigut aplicat, com es va aplicar, el codi tenia un problema de proporcionalitat i, per tant, la sorpresa, no tan sorpresa des d'un punt de vista tècnic dogmàtic, perquè, insisteixo, respon a una necessitat col·lectiva, no singular de Catalunya o d'aquesta Espanya, sinó col·lectiva, de tenir un codi penal homologable i amb un millor criteri de proporcionalitat.
Era un delicte desfasat, el de sedició, tal com el teníem, bueno, com el teníem, no, tal com el tenim, perquè al final ara tenim un anunci polític, però avui el delicte continua sent exactament igual que ahir.
Sí, o sigui, el que és evident és que la redacció d'aquest precepte és una redacció centenària. Això, per se, no implica cap símptoma de desfase, perquè també és centenari l'homicidi, l'assassinat,
sí,
o en fi. És a dir, el que sí que és evident és que era un precepte que no s'havia utilitzat, que estava pensat i plantejat per un altre moment i per unes altres circumstàncies, i que el fet traumàtic de la seva aplicació ens va evidenciar als tècnics els problemes que plantejava el precepte. Per tant, desfasat en la mesura, sí, en la mesura en què ho veia una realitat diferent, i desfasat en la mesura en què l'aplicació concreta va evidenciar pues, que el resultat no era satisfactori.
Clar, avui comencem a conèixer alguns detalls. A partir de les 10 es registrarà, el diari El País n'avança alguns elements del que es vol tirar endavant. Passada 15 anys de pena de presó màxima a 5, és equiparar-nos amb el que ja ara mateix plantejat des d'un punt de vista europeu?
Sí, el que és cert és que la legislació del nostre entorn té menys penalitat. És difícil de vegades fer judicis abstractes, no?, sobre el número concret, perquè en acabat intervenen factors de com es compleixen les penes a cada país, és a dir, no és el mateix 5 anys en un codi en un context que en un altre, però en definitiva, Pol, per contestar d'una forma molt directa, sí, la rebaixa de les penes ens homologa, ens col·loca en una sintonia molt semblant a la del nostre entorn cultural normatiu comparat.
Jo crec que, ara parlo de memòria, Marc, però jo crec recordar que amb informacions que havien anat apareixent aquests dies, crec que la mitjana europea rondaria el 6, no? Que pots tenir, hi ha països com França que crec que en són 3 o 4, no gaire més, o Portugal em sembla que estava al voltant de 8, Itàlia al voltant de 5 anys, per tant estaríem en aquesta forquilla de 5-6 anys, diguem-ne, per entendre'ns.
Efectivament, el que no trobem en aquestes legislacions comparades són supòsits de 10 o 15, no? com teníem en el Codi Penal espanyol. Per tant, tot el que representi aquesta rebaixa del marc, no? aquest situar-nos en un àmbit de menor severitud, insisteixo, crec que ens homologa aquesta tradició jurídica comparada.
Clar, que segurament els qui no hi entenem de dret, diguem-ne que no, ni el coneixem ni ens hi dediquem, quan ara hem d'explicar que es pot produir aquesta reforma, si aquesta reforma s'acaba concretant, clar, això afectarà un procés, en el cas concret del judici al procés, això afecta una situació jurídica en la qual tenim persones que han estat jutjades i condemnades, que a més després han estat indultades, no? Justament de part d'aquest delicte. Hi ha persones que no s'han presentat encara davant de la justícia espanyola, que no han estat jutjades i que estan pendents d'aquesta acusació que tornessin. Clar, això com els afecta tots plegats?
És obvi, no?, que la situació que vivim és d'una excepcionalitat tan fàctica com política, com social, com evidentment jurídica, no? Aquesta enorme excepcionalitat no ens és estranya als juristes i ens provoca precisament tots aquests problemes que tu planteges, Pol. El principi essencial, el que cal entendre, és que la nostra Constitució consagra una idea bàsica i és la de l'aplicació retroactiva de les normes, de les lleis més favorables. És a dir, si la legislació empitjora, a mi no me la poden aplicar, no em poden aplicar més pena perquè el sentit social ha considerat que allò mereix més delicte, però si la legislació millora, si la legislació en aquest cas millora sempre des de la perspectiva del justiciable, en aquest cas sí que li és possible l'aplicació retroactiva. Per tant, 1. Els que han sigut jutjats i condemnats tenen dret a aquesta reconsideració, reformulació del retret a la llum del nou precepte.
I això va més enllà, perdona que et talli, Marc, ho podem anar fent per passos, però això va al marge de l'indult, no? Ho dic perquè un dels preceptes de l'indult, quan va passar, i crec que en vam parlar també amb tu, inclou una possible revocació en cas que passin determinades coses, per entendre'ns, no? I, per tant, si a tu et revoquen l'indult, has de tornar a complir la teva pena. Per tant, la reforma de la sedició també afecta els que estan indultats, diguem-ne, per modificar-los la condemna, entenc.
No, precisament, aquest és el segon punt, no? És a dir, com afecta els que han sigut indultats? Ja hi ha hagut algú qui s'ha manifestat dient que en la mesura en què ha sigut indultat no tindria sentit que t'apliquessin aquest benefici, que fessin aquesta lectura retroactiva favorable. Jo no estic d'acord, jo crec que inclús indultat tens dret a aquella reconfiguració per diverses raons, precisament per les condicions que s'estableixen en el propi indult, per l'eventual extinció de l'antecedent penal, per diverses raons, jo crec que el fet d'haver sigut indultat no obsta, no? A banda de que podria, l'indult, recordem, era parcial, és a dir, afectava tant a les penes, però les inhabilitacions també es podrien veure reconfigurades, no? Per tant, el que és obvi, Pol, és que entrarem en un àmbit de discussió tranquil·la, pausada, segur que amb discrepàncies, aquesta és la nostra naturalesa, la dels juristes, entrarem en una discussió sobre a qui se li pot aplicar o no, però en definitiva jo crec que és una bona notícia. A mi em costa molt dissociar la meva condició de català i de jurista, però crec que és una bona notícia, és a dir, contribueix a destensar i a portar endavant aquesta desjudicialització, tornar a generar uns àmbits de concòrdia, i ho fa des del rigor tècnic i jurídic, no? Per tant, discutirem molt, però no deixa de ser una bona notícia.
Jo crec que em sembla molt interessant, no?, que utilitzis aquesta expressió del discutirem molt, perquè potser segurament hi ha coses que no seran automàtiques. Marc, és a dir, per exemple, no? Hi ha aquesta qüestió de la reducció de la pena màxima per sedició, que dius potser s'haurà de discutir si s'ha de fer o no, però ja també ara ho plantejaves, no? O deies tu, parlaves tu de la inhabilitació. Si la inhabilitació amb aquesta reforma passa dels 15 anys actuals als 8, amb la sentència del judici, els afecta també d'alguna manera? Perquè allà es va utilitzar una expressió que, si no recordo malament, que era com la inhabilitació total o una cosa així, que no sé si és un delicte específic al marge, diguem-ne, de la inhabilitació, o també els afectaria aquesta reducció?
Mira, Pol, jo tal com entenc la vida que ens envolta, jo crec que hi ha dues grans disciplines, no? Les que són operatives i les que són especulatives. No? La gent que un cirurgià o un paleta, no? Pues és operatiu i construeix. I els juristes ens dediquem, la nostra disciplina és especulativa. Per això el discutirem, no? Perquè realment, tot i que en ocasions el pas, no? La reforma del Codi Penal pugui semblar molt senzilla, molt directa, en acabat això donarà lloc a unes discussions importants i tal. És a dir, sí, segur, discutirem molt. I discutirem precisament un dels factors que tu planteges. És a dir, Aquesta reforma del precepte altera tota la mètrica, perquè les condemnes, recorda que també afegíem el tema de la malversació,
sí.
Les condemnes es ponderen entre elles. Si tu tens una, pels juristes, si tu tens una galleda d'aigua amb 5 litros a 10 graus i afegeixes un got de cafè a 50 graus, allò no suma 60. Hem de ponderar el volum de la primera condemna, la importància, si és medial, si és instrumental, si... Això és el que anomenem un concurs. De manera que aquesta reforma, en puritat, pot alterar tota la mètrica, pot alterar totes les penes accessòries, les inhabilitacions. Haurem de veure com ho encaixem, però insisteixo, ho estem fent en un escenari de millora col·lectiva del Codi Penal, perquè és una millora necessària, i de pas clar endavant cap a la generació, la recuperació d'aquesta concòrdia que no hauríem hagut d'abandonar mai.
Fa uns dies parlàvem amb un col·lega teu també a la Universitat Autònoma, en aquest cas, no?, expert en dret penal, i parlàvem de si té sentit o no de modificar el Codi Penal d'aquesta manera. Ho dic perquè també des d'un punt de vista polític ara començarà aquesta discussió, i ell em deia, a veure, segurament no és la manera, però la realitat és que el Codi Penal d'aquest país, les modificacions que se li han acabat fent, sempre han sigut així. No?
Totalment d'acord. És a dir, el Codi Penal...
Ho dic, Marc, perdona, perquè ara semblarà, de vegades, quan escoltes a determinats partits polítics, com això no s'ha fet mai i és imperdonable, no? I, vaja, malauradament, el Codi Penal s'ha tendit més en aquest país a reformar-lo així, no?, a cop de polèmica política i puntualment, que no a fer un abordatge més integral d'escolta, anem a posar al dia el Codi Penal de manera global, per entendre'ns.
Estic totalment d'acord amb el plantejament, Pol. És a dir, és veritat que en ocasions hem reformat massa, hem introduït massa reformes ad hoc, no?, amb noms i cognoms, amb determinats supòsits que han aparegut en premsa o problemes singulars. I aquest no és l'escenari idoni. El que ens hem de plantejar és si el Codi necessita o no necessita una reforma en aquest capítol, i si la conclusió és que sí, que els tècnics pensàvem, jo crec que la societat en global podia compartir amb que sí que es necessitava una reforma, plantejar-la. Que després resulta que la reforma sí té un beneficiari concret, inclús un beneficiari polític amb el tema de la vinculació als pressupostos, bueno, doncs són les circumstàncies del moment i del lloc, no? Però el Codi necessitava aquesta reforma. El delicte de sedició és un delicte que a priori no s'havia... havia tingut una escassíssima aplicació, però que es podia perfectament haver estandarditzat l'aplicació, doncs, a supòsits de les plataformes antidesaucis, etcètera, etcètera. Tenir un precepte modern, ben regulat, específic i proporcional, respon a una necessitat col·lectiva jo crec que hem d'aplaudir. Almenys jo ho faig a nivell personal.
Només una darrera qüestió, Marc. També al fil del que surt al diari El País, perquè és l'únic lloc on tenim alguns detalls del que sembla que es plantejarà avui, però llegeixo cap aquí la part final, que una de les coses que s'està plantejant també, o que es plantejarà també, és la reducció del que és la prescripció del delicte i fer-lo baixar a 5 anys. En aquest sentit, i quan es parla de prescripció, el que comentaves ara, que la Constitució preveu que qualsevol benefici en la llei se'ns ha d'aplicar, això també ho inclou, ho dic perquè això sí que substancialment podria tenir una afectació directa en el procés judicial que hi ha obert al Suprem, per exemple, respecte de Marta Rovira, imagino, per exemple, no?, que està reclamada, acusada de sedició, però de res més, i que si se li apliqués aquesta prescripció de 5 anys, automàticament podria tornar sense haver de rendir comptes a la justícia, perquè ella, en el seu cas particular, per exemple, no té la malversació, a diferència de Puigdemont i... o a diferència de Carles Puigdemont, per exemple. Per tant, si això baixa, també afecta les persones encara no encausades?
Lamento molt, Pol, però la resposta és sí i no. M'explico.
A veure.
És que sí, a la mesura en què, si efectivament la reconfiguració del precepte a l'implicar menys pena automàticament implica menys període de prescripció, això aplicaria retroactivament. Val? Per tant, si es reconfigura el precepte i cau, per tant, el temps exigible per la prescripció, això podria aplicar retroactivament. Per tant, un, sí. Dos, matís. amb el plantejament que explica el país, hi hauria un subtipus agreujat o especialment greu, que és quan aquesta alteració de l'ordre públic greu la realitza l'autoritat o funcionari. En aquest cas, la prescripció podria anar fins a 10, però sobretot 3. En el tema puntual de Puigdemont, de Marta Rovira, de Puig, de Ponsatí, de les persones que no s'han sotmès, en aquest cas, a l'acció de la justícia, aquesta prescripció no compta, a priori, o no està comptant, perquè ells estan efectivament requerits per presentar-se, per personar-se. És a dir, la prescripció opera, és com una espècie de cronòmetre que es posa en marxa quan hi ha inactivitat per part de l'Estat. En aquest cas, l'Estat ha donat passos concrets que tenen eficàcia interruptiva a la prescripció. Aquest temps no està comptant perquè...
És a dir, el marcador no se'ls ha posat a córrer encara els 5 anys o el que sigui, diguem.
Just. I a diferència de la caducitat, que seria el dels iogurts, no? Aquest iogurt caduca aquest dia, la prescripció es pot interrompre. És a dir, quan hi ha accions concretes des d'un punt de vista procedimental, el temps s'atura i el cronòmetre torna a comptar des de zero. En aquest cas, és aquesta prescripció estaria interrompuda. No és un còmput pur del temps, que això seria una caducitat, és una prescripció, per tant, és un còmput que s'estableix davant d'escenaris d'inactivitat que en aquest cas no es pot considerar que s'estan donant per part de l'Estat.
Doncs mira, em sembla un element molt interessant i molt important perquè, mira, jo crec que a vegades hem de fer mea culpa, a vegades els mitjans parlem de coses sense acabar-ne d'entendre del tot i potser la basem i em sembla que en aquesta línia i amb aquesta resposta potser ens havíem aventurat un pèl massa. Marc, una abraçada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Un plaer, com sempre.
Abraçada, Pol. És un plaer per mi també. Gràcies.
Que vagi molt bé. Estem a punt d'arribar al punt de les 9 del matí. Estem pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Fem una pausa molt breu per la publicitat. Obrim el temps de tertúlia i via directa també amb el Palau de la Generalitat. Adiós, Estel.